Viña al Bali, por las cosas que valen.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya existeixen més de 700 famílies acollidores i més de 900 nens i adolescents que viuen en famílies d'acollida, eh? A més, hi ha aproximadament unes 2.000 criatures que viuen amb familiars que no són els seus pares, en aquest cas. Avui parlem de la família, perquè avui és el dia dedicat a la família, no? En aquest cas. En aquest cas, en principi, ja l'enfocarem des del punt de vista de les famílies d'acollida. I si posem dades a sobre la taula, hi ha una manca de famílies d'acollida. Calen més famílies d'acollida. De fet, fa uns mesos el govern de la Generalitat doncs va llançar una crida per augmentar el número de famílies d'acollida. En aquest cas, parlar d'aquestes 700 famílies que fan acollida a nens i adolescents, tutelats per la Generalitat, però es necessiten molts més en aquest cas, no? La idea és arribar al 900. Arribar a 900. De fet, per què aquesta crida? Per què aquesta necessitat? Doncs fa 10 anys que tota aquesta xifra s'ha quedat congelada, que no puja. Tenim moltes coses entremig, eh? Recordeu que hem tingut una pandèmia, recordeu que tenim una inflació, moltes coses, no? I és el que es necessita. En aquest cas, els beneficis, sobretot de cara al menor, als menors, als nens, als petits, als nadons, que estan en una família d'acollida, doncs són beneficis importantíssims. Rebre, sobretot i bàsicament, per anar directe i parlar planerament, l'amor, el carinyo i l'escalfor d'una família a aquests nens perquè tinguin un desenvolupament emocional correcte. Seria una de les grans coses, eh? Una de les grans coses. Avui parlarem precisament amb el pare d'una família d'acollida, no? Sobre el què? Sobre tot això. Acollida simple, en aquest cas, que també preguntarem el què sobre el tema. Què tal? Avui parlem de famílies. Soc el José Miguel Cruz i a Josep Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Doncs a partir d'ara, a partir de migdia, s'iniciaran els enruixats a punts de muntanya, en aquest cas del Terç Nord i d'altres punts del prelitoral central. Durant la resta de la jornada s'estendran a altres punts de l'interior, tot i que seran de distribució irregular, molt propi de la primavera, no? Allò que ara plou aquí, allà, ara fa sol, un escalfor... Estarem en aquesta situació, eh? Independentment, en tot cas, a l'extrem nord del Pirineu s'esperen precipitacions febles més contingudes a partir de migdia. Parlem fins i tot de cota de neu, a partir de 1.600 metres. La temperatura, quan parlem de temperatures, la màxima serà lleugerament més baixa que ahir, si bé localment el descens pot ser fins i tot moderat. Una mica fresqueta estén aquests dies per sota de la mitjana que tocaria per la època de l'any. Anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària, la majoria a l'autopista AP7. Comencem a la zona de Sant Celoni. Aquí tenim un accident que talla carril en direcció sud, en sentit Barcelona. Hi ha aturades almenys uns 4 quilòmetres en aquest punt de l'AP7, és zona de Sant Celoni, direcció sud. Ja en el tram sud de la mateixa autopista AP7, a la zona de Martorell, aquí en tenim un altre d'accident. Només hi ha un carril obert, també en direcció sud, en aquest cas en sentit de Tarragona, cua de 2-3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7, com et deia, a l'altura de Martorell. I acabem, pel que fa a l'autopista AP7, a l'Amposta. A Amposta, aquí ja tenim unes obres que tallen un carril en direcció sud i ha retencions d'un parell de quilòmetres. A banda d'aquestes tres incidències en diversos trams de l'autopista AP7, deixem parlar també d'un altre accident, un darrer, a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Cabrera de Mar. Aquí també parlem només d'un carril obert en direcció Barcelona, cues de quilòmetre i mig. Per tant, com pots comprovar, algunes incidències que ens compliquen el trànsit en aquesta xarxa viària catalana.
Roger, moltes gràcies, que tinguis un bon dia.
A reveure, adéu-siau.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te sientes bien al paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo...
El passat dilluns, dia 15, es va celebrar el Dia Internacional de la Família, aquest any 2023, i nosaltres volem parlar avui de la família des dels seus diferents focus. Dona per molt, sobretot la importància i el suport que suposa una família per qualsevol de nosaltres, en diferents situacions. Tant de bo cap dolenta, però és que aquestes també es produeixen, i aquí és on la família, moltes coses, presenta un també dels seus valors afegits, no? Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs? Què ens expliques de la família?
Doncs parlarem de famílies i la importància del rol de les famílies i d'algunes iniciatives precisament per suplir, entre cometes, aquesta família quan no hi és, no? Efectivament, aquesta setmana s'ha celebrat el Dia de les Famílies, tot i que des d'alguns àmbits s'allarga tota la setmana, ja que a COPE volem tractar aquesta qüestió, però des de diferents perspectives. Per exemple, ja ho avançaves, des del punt de vista d'una família acollidora, com s'organitzen, com van decidir donar el pas, quin és el dia a dia i sobretot, no?, com es preparen, doncs, depenent del tipus d'acollida també, no?, com es preparen per afrontar el dia que marxi el nen o nena.
Això és l'acollida simple, que diuen acollida simple, que és quan...
O les d'urgència, per exemple.
Exacte.
També hi ha aquest tipus, no?, quan saben que aquest nen pot marxar amb la seva família biològica, perquè evidentment s'estableixen uns vincles especials. A Catalunya, per cert, la Generalitat està fent una crida, ho està fent des de fa també uns mesos, perquè hi hagi més famílies acollidores, perquè se sap, doncs, que el benestar del nen és millor si està en una família d'acollida que no pas en un centre tutelat, això és evident. Hores d'ara hi ha unes 900, un centenar gairebé són d'urgència, 330 simple, 300 de permanent i 129 col·laboradores. I també us ho puc avançar, farem una mica d'espoiler, en l'informatiu migdia parlarem amb una voluntària de l'ONG Mamás en Acció. Aquest també és un projecte molt maco. I què fan? Doncs acompanyen a nens i nenes hospitalitzats que es troben sols. Hi ha nens que estan en aquesta situació? Doncs malauradament sí. Estem parlant sobretot de menors tutelats, de nens que han estat víctimes de maltractaments o estan immersos en processos judicials, o són fills de famílies que estan en una situació molt, molt complicada i que es veuen obligats a treballar-los, a deixar-los sols, potser perquè estan treballant i no poden.
Correcte,
clar, perquè...
sí.
Doncs perquè això no passi, perquè aquests nens no estiguin sols, doncs hi ha els voluntaris d'aquesta ONG que acompanyen els nens, ho fan en torns tots els dies, fins que els hi donin l'alta. Aquesta entitat té uns 3.000 voluntaris i, per cert, un 30% aproximadament d'ells acaben esdevenint precisament famílies d'acollides. I avui també parlarem de la família des d'un altre vessant, no? A l'hora de fer activitats, i una activitat important pot ser el cinema, veure pel·lícules. Doncs bé, per saber escollir quines pel·lícules es pot veure o que puguin aportar valors, parlarem del llibre Cine i Família, que ha fet l'associació CinemaNet, i que és que el cinema pot ser una eina molt important per educar també i per facilitar el diàleg en la família. Per exemple, els avis, no?, com es presenten els avis al cinema, la paternitat en la pantalla o el retrat de la família que es fa al cinema espanyol. O sigui, és la família, avui ho tractem, però des d'un altre, vessant.
Perspectives. Tenim un munt de perspectives. En aquest cas, començarem per aquesta de les famílies acollidores i parlem d'aquest dia a dia, de com és el dia a dia, el per què es presenten aquest programa, per què es van presentar com a família acollidora. Tenim al telèfon a un pare d'acollida, en aquest cas, l'Alberto Castro. Alberto, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En aquest cas, vosaltres vau decidir ser família d'acollida. Per què? Per què vau prendre aquesta decisió?
Bueno, en el nostre cas, mira, una cosa que agrair-li al Covid, ¿vale? Va ser durant el Covid, durant l'època del Covid, que vam estar i vam decidir fer un canvi a la nostra família i ens vam decidir per això, ¿vale? Per ampliar la nostra família amb un infant d'acollida, ¿vale? I va ser el 2020, quan van començar el nostre procés, també va ser molt ràpid i entenc també accelerat gràcies al Covid, ¿no? Perquè suposo que hi havia molts nadons en centres, ¿no? Que va haver-hi un temps que no es donaven acollides i va ser acabar el confinament i va anar molt ràpid, ¿vale? Un curs, una validació ràpida i en poc temps ja teníem una nena, que en el nostre cas va ser el desembre del 2020.
El desembre del 2020, i fins ara?
Fins ara. Sí, com us he dit, sí, ara mateix estem encara amb la nena, també això contradiu una mica, el que s'he dit, acollida simple 2 anys i portem més de 2 anys, també al final la realitat d'aquests infants, tot i que sigui acollida simple, i en molts casos que no hi ha un retorn en 2 anys, sinó que es prorroga.
Llavors, a partir d'aquí, com va ser aquest dia a dia? Com va canviar el dia a dia de la família?
Per nosaltres, la realitat va ser com un segon fill, eh? No és que ja teníem un infant biològic, tenim molta relació amb altres famílies, més infants i tal, i va canviar, va ser com l'arribada d'un germà. També en el nostre cas era un nen, el que tenim, vale? I la nena va ser una nena més petita, no? I llavors l'acoplament va ser molt senzill, vale? També aquesta nena més petita que van tindre en acolliment venia, no venia d'un centre, sinó venia d'una altra família d'urgència, vale? Que ja havia estat visquent en un entorn familiar, no? Per tant, durant uns dies, són 15 dies, es fa un procés d'acoplament, nosaltres fem visites, una hora, dos, en l'entuem una tarda a casa, i a poc, fins que la nena es va adaptant, i finalment ja arriba un dia en què es signa l'acolliment, no?, i ja es queda amb nosaltres.
Clar, suposo que el germà, clar, en aquella època tenia 5 anys, no? Tenia 3 menys, més o menys 5 anyets. Sí. Aquesta edat és més fàcil o més difícil dir, no, ara tens una germaneta, com s'aplica? Perquè a vegades en els nens petits és quan possiblement està més la dificultat, no? O no, m'equivoco.
Bueno, és la por, eh? Nosaltres, sí. Igual que si hi ha un retorn i tal, sempre tenim aquesta por de dir, hòstia, el nen petit serà qui ho passi malament, qui... Però l'experiència també que ens ha donat, el nostre infant va ser el que millor ho va, vale? ho va rebre, vale? A la nena més petita que ell, ho va rebre com una germaneta petita. Igualment, parlant amb famílies d'urgència i tal, que elles sí que tenen retorns més habituals, tenen un infant 6 mesos i després el tenen que retorna, parles amb elles i veus que al final són els infants qui entenen millor tot aquest procés, vale? I que ho superen abans, no?
Clar, en aquest cas estem parlant de nens, encara que siguin petits, que ja sabeu que quan són petits són més adaptables, no? Més moldeables, més plastilina per adaptar-se a les situacions, però no deixa de ser que s'ha d'adaptar a una situació, perquè són nens vulnerables en aquest cas. Com es va adaptar la petita?
Sí, en el nostre cas també, la petita quan ens va arribar a nosaltres la tenia 9 mesos, era un nadó, vale? Va ser una adaptació molt fàcil. Vale? Sí que vam fer aquest procés de 15 dies, però clar, no deixava de ser una nadona de 9 mesos. Vale? En casos d'acolliments, quan són més grans, potser un nen ja de 6 anys i tal, que a sobre potser directament ve de la seva família biològica o que ve d'un centre, un nen que ha pogut estar en un centre 3 anys i de cop i volta arriba a un nucli familiar, doncs són adaptacions més complicades. En el nostre cas va ser molt senzill, però sí, de parlar amb altres famílies que coneixem i tal, és diferent, vale? Cada tipus, no? Depèn d'on vingui l'infant, el temps que ha estat, en un altre lloc, doncs canvia.
És a dir, que psicològicament també s'ha d'estar preparat. Quin tipus de suport rebeu en cas per facilitar aquestes adaptacions o en cas de que es necessiti? Quin tipus de suport hi ha?
Sí, bueno, a l'inici hi ha molt suport, vale? Hi ha un curs de formació, un període de validació, durant aquestes 2-3 setmanes que fa l'adaptació, diguem, d'aquest infant, abans de signar l'acolliment, hi ha gent que tenim a sobre, vale? Que ens donen suport, ens assessoren i tal. Vale? Un cop signem l'acolliment, sí que hi ha una mica, sí que continuem tenint suport, però ja no està, eh? També som nosaltres mateixos, també des de l'ICS, vale? El sistema sanitari de Catalunya, també tirem, vale? Els CEDIAPs i en altres centres, vale? Ja no és tan com l'ICAL, l'Institut Català d'Acolliment, que ens dona el suport, sinó que també tenim una xarxa com si fos qualsevol altre net, no? A l'escola també tenim suport, ja utilitzem tots els mitjans que tenim, eh? Però...
Bé, en aquest cas, Alberto, la pregunta pràcticament és obligada. És una de les coses que estic pensant i posant-me en el lloc i és una de les coses que més m'amoïnen i per això t'ho pregunto, perquè, clar, inevitablement hi ha uns llaços sentimentals. Vull dir, és una qüestió que de carinyo, d'amor, per això són les famílies d'acollida, no? I en aquest cas d'acollida simple, què passa si ara diuen no, ha de tornar amb la seva família biològica? Ostres, el cop pot ser dur, no?
Sí, pot ser un cop molt dur, així és, vale? A les formacions i tal, vale? Que vam fer a l'inici i tal, nosaltres ho tenim molt assumit, que això pot passar, no tant com un risc, sinó és una cosa que pot passar i des d'un primer moment ho entenem que pot passar.
És a dir, que hi ha una preparació també davant del que pugui passar aquestes coses.
Sí, hi ha una preparació i una validació, vale? Que també ens validen com a família de que això ho podrem assumir, vale? Ja estem convençuts, que ho podrem assumir en 2, 4, 3 dies, 2 mesos, el temps que sigui, no? I ho podrem assumir. Però al final també ja són diferents tipus de família i al final el que tots jo crec que hem de procurar i procurem és viure el dia a dia el millor que puguem.
D'això es tracta, d'això es tracta. Doncs, Alberto Castro, escolta, moltíssimes gràcies. Fes extensives l'abraçada a tota la família.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.
Gràcies a tu. És que, home...
Han d'estar fets d'una altra pasta, perquè és dur, eh?
Clar, és difícil,
perquè, clar,
eh?
Conviure porten més de 2 anys ja amb el nadó, que
pràcticament
els han
prorrogat. De 9 mesos a 3 anyets.
Clar, ara que de cop i volta, i fins i tot pel petit, pel germà. clar.
Sí, sí, per tots, vull dir que...
A veure com de cop i volta... Bé, home, que... suposo que no es trenquen els llaços definitivament, home, no, sinó que es manté el contacte.
Que ha de ser una cosa més, suposo que progressiva. No, no per temps m'ha donat temps a fer-li la pregunta, però he deixat per suposat que això, igual que és progressiva l'entrada, també és progressiva la salida, sortida. La sortida, perquè si no el trauma pot ser encara pitjor, no?
Jo és que em poso en la pell de... No sé, però clar, bueno, suposo que és això. La clau és la preparació i ja els orienten perquè això, evidentment, pot passar.
No, no, està clar, està molt clar que primer hi ha com unes classes, una mentalització i suposo que enquestes i maneres i formes per veure i si es pot validar que aquesta família pugui, doncs, d'entrada, coses com aquesta, no? Bé, Yolanda, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt. De seguida, atenció, perquè parlarem de la cultura de la navegació, la cultura marítima. Calafell, des del 8 fins a l'11 del mes vinent, tenim la sisena festa de la mar, el Festival de la Marina Tradicional de Catalunya. És un cap de setmana llarg, doncs, per gaudir precisament de tota aquesta cultura, d'aquest patrimoni que tenim a Catalunya, que ara Catalunya, quan vivim, quan mirem de cara al mar, no és com abans, evidentment jo parlo de l'època de la Corona d'Aragó i tot això, no? Quan, del comerç amb Cuba, tot això. Ara, possiblement, quan parlem del mar, parlem més d'oci, parlem més de transports, és una altra història. Però el patrimoni immaterial que tenim conforme a la navegació és pràcticament infinit. Fins i tot passarem o gaudirem d'un museu flotant de vaixells que tindrem a Calafell. De seguida en parlarem de tot això aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra, però ara... Ei, ¿y si hacemos el plan 1, 2, 3? Clar, perquè és que arribar l'estiu hem de perdre de 4 a 7 quilos, eh? Y tenemos el plan 1, 2, 3 que nos va a servir, pero de maravilla para esto. El Plan 1-2-3 para adelgazar es de última generación. Vas a adelgazar de forma eficaz y natural, sin pasar hambre. Enriqueta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muy bien.
Venga, vamos a hablar del Plan 1-2-3. Vamos a perder peso y volumen, en este caso, en el Plan 1-2-3.
Sí, porque lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir adelgazar rápido y sobre todo seguro, ¿eh? Porque el Plan 1-2-3 es totalmente natural y es apto para todos. El plan es sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos e hipertensos, y nos va a cuidar la salud porque vamos a regular estos niveles.
Mira, el Plan 1-2-3 es natural, a base de plantas, sí, minerales, vitaminas, con registro sanitario, no puede ser de otra manera, y además código farmacéutico. Oye, que no son batidos, que vas a seguir comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar ya de 4 a 7 kilos. Pautamos las semanas y la primera semana, Enriqueta, lo que vamos a hacer es limpiar.
Vamos a hacer, Cruz, una limpieza para deshincharnos, para evitar la retención de líquidos, para eliminar el estreñimiento. Y en esta semana bajamos más de 2 kilos y, sobre todo, bajamos más de 2 centímetros de volumen. Y tomaremos los sobres con sabor a piña.
La segunda semana es el momento de renovar y drenar.
Con los sobres de naranja, que nos ayudan a que desaparezcan esos michelines, a regular el metabolismo, que asimilemos mejor las vitaminas y minerales y que sigamos perdiendo peso.
Efectivamente, y la tercera semana vamos a rematar todo esto con las cápsulas captagrasas.
Extraordinarias. Ellas, su función es atrapar la grasa donde esté localizada para eliminarla, para seguir perdiendo peso. Y el resultado en estas 3 semanas, pues que hemos perdido de 4 a 7 kilos.
Efectivamente.
¿Quieres el plan 1-2-3? Pues vamos a repetir, a dar el teléfono.
Claro.
650-51-52-53. El plan te lo llevamos al domicilio por mensajería, sin gastos de envío, así que no tienes que desplazarte. Lo que queremos es que tengas tu plan 1-2-3 para crear nuevos hábitos, que sea un plan que sea para ti, personalizado, para que alcances tus objetivos.
Efectivamente, además con el plan 1-2-3 vas a lograr un peso saludable y, oye, que es económico, que no te preocupes, es económico. 650-51-52-53 y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y, bueno, llevo ya unos días diciéndotelo, Enriqueta, pero bueno, como es jueves, también
para
te
que
lo...
no venga solo.
Que, efectivamente, mira, oye, ¿y si añadimos ese gel adelgazante 2x1 que tiene el masajeador de rolones con el gel reductor para los oyentes de Cope Catalunya? ¿Qué te parece?
Pues me parece genial para los oyentes de Cope Catalunya, para tus oyentes, que tengan el mejor plan de pérdida de peso y que además les venga acompañado con este gel adelgazante que lleva rolón incorporado, fácil de aplicar por la mañana, por la noche. Vamos a conseguir, bueno, pues eliminar esa celulitis, pasarlo por la barriguita, por las piernas, por las caderas, donde tú te notes centímetros, para reducirlo y que estemos planitas para este verano poder lucir tipazo. Tipazo, porque además es que de 4 a 7 kilos es extraordinario en tan solo 3 semanas y sobre todo con la tranquilidad, porque los bajarás con salud. Y yo te voy a dar el teléfono para que llames ya. Y tengo a todo mi equipazo y yo al teléfono para ayudarte. 650 51 52 53.
650 51 52 53. Y atentos a esta oferta exclusiva para Cope Catalunya, aquí para Herrera en Cope Catalunya, gratis con el plan 123, el gel reductor caliente con masajeador de rolones con el plan 123. 650 51 52 53. Vas a adelgazar, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Os repito el teléfono porque con el plan 123, yes we can, sí podemos. 650 51 52 53. Nos tenemos que buscar un eslogan chulo. El Yes We Can, sí se puede, lo diremos así. ¿Qué te parece?
Sí se puede.
Sí se puede.
Mejor querer es poder.
Querer es poder, eso es. Enriqueta, patunés molt grans.
Patonet, molt
gran, patons
sempre.
Adéu, adéu, gràcies. I de seguida parlem de la cultura de la navegació, que farà acte de presència en aquesta 6ª Festa de la Mar al Festival de la Marina Tradicional de Catalunya a Calafell entre el 8 i l'11 de juny. Parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre hasta ahora.
Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? del trabajo, igual que pues, hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Haro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53, es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53 y hoy gran oferta con tu plan 1, 2, 3.
Los tres test, detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1, 2, 3. Llama 650 51 52 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650 51 52 53.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos.
Va, parlem d'història marítima. Parlem de l'activitat que magnifica tot, s'ha de dir. Sobretot si us agrada la història del mar, sobretot si us agrada la vida al mar, tot el que significa el mar o el que ha significat per tots nosaltres, per sobretot pels nostres avantpassats, i que ho tornarem a gaudir a la 6a edició de la Festa de la Mar de Calafell entre el 8 i l'11 de juny. I parlem d'això, parlem d'aquesta de la Festa de la Mar amb el Pere Alemany, que és president de la Federació Catalana per la Cultura i Patrimoni Marítim i Fluvial. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies per acollir-nos i per poder parlar.
I el Josep Inglada, que és membre del comitè organitzador d'aquesta 6a Festa del Mar, del Festival de la Marina Tradicional de Catalunya, que celebrarem a Calafell entre el 8 i l'11 de juny. Com estàs, Josep? Benvingut.
Moltes gràcies, molt bé.
Clar, parlem de la festa en si mateixa i parlem dels espais. Josep, quins espais tindrem a Calafell per gaudir d'aquesta 6a festa?
Bé, aquesta festa és possible perquè des de la nostra associació, que és el Petit Català Vela Llatina Calafell, tenim 250 associats, tenim molt de voluntariat i sense ells seria impossible, no? I llavors, clar, abarquem un espai molt ampli, abarquem dos municipis, des del port de Comarruga, de l'Ajuntament del Vendrell, fins al port de Segur de Calafell, del nostre municipi, no? Llavors ho dividim en tres espais, no? Les barques no ens hi caben solament en un port, i llavors...
Clar, que teniu, a més de les barques, tot aquest museu flotant que tindrem.
Exactament. Llavors, doncs, a Segur de Calafell es fa el festival, tindrem 45-50 barques, i al port de Comarruga en tindrem 30, no? Llavors, les barques es desplaçaran el dematí i la tarda, navegant a través dels barcos grans, que seran com a boies, el Pailabot, el Queig i el Sant Ramon seran com a boies, que les barques aniran passant entremig, i les golondrines, que també aniran passant i veient totes les 90 barques navegant per aquest front marítim que fa unes 4 milles de distància, no? Llavors, tot el front marítim, tot el que és el passeig, hi haurà 23 exposicions inèdites del mar. Estem preparant amb tots els voluntaris i que estem anant ara una mica a preu fet, doncs estem preparant totes aquestes exposicions que es podran, hi haurà un programa i podran seguir amb el plano quina interessa més i quina no. I llavors tot el que és aquest espai pel darrere, per terra, estarà unit per un tren turístic per facilitar doncs,
el desplaçament, la mobilitat, no?
Exactament.
Ho gaudirem, i si voleu gaudir de la mar, ja sabeu que afortunadament que a Catalunya no tenim gaire problema en trobar sempre algun lloc, alguna excepció, alguna federació per gaudir, però que la fet tindrem aquesta festa, aquesta fira de gran abast, com explicàveu. Exacte. Del 8 a l'11 de juny, la 6a Festa de la Mar, el Festival de la Marina Tradicional de Catalunya. Josep Pere, escolteu-me, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuarem parlant del tema. Moltes gràcies per estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies.
És el que tenim del tema de les, totes les actes que tindrem a l'estiu, d'entrada a Calafell, aquesta gran 6a Festa de la Mar, el Festival de la Marina Tradicional de Catalunya, del 8 a l'11 de juny. És un cap de setmana llarg que gaudirem molt de la mar i de tot el patrimoni. No sé si sabeu que la Vela Llatina, tan decisiva, serà un homenatge especial que es farà perquè és patrimoni immaterial de la humanitat. La Vela Llatina, tan mediterrània, tan nostra. Bé, de seguida parlarem d'operacions estètiques, dels possibles perills. Per què? Per què dic això, dels perills? Per l'intrusisme. Moltes vegades, per una qüestió de preu, per una qüestió de seducció, per una qüestió de mentida, persones que volen fer-se una operació estètica, la que sigui, sigui per estètica, bàsicament, sinó també per salut, doncs es senten atretes per preus molt competitius, però que moltes vegades darrere oculten un intrusisme que pot portar-los una desgràcia. Parlem d'això, en aquest cas concentrat, però parlem de les operacions estètiques en general amb la Gisela Boada. Gisela, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Cruz.
Hi ha molta gent jove que, a més, curiosament, o igual no tan curiosament, opten per una operació estètica.
Sí, de fet, les reparacions i els retocs estètics estan cada cop més de moda, diguéssim, més a l'ordre del dia. I et vaig a donar dades, el 40% dels espanyols s'ha sotmès en alguna ocasió a aquest tipus de tractament.
Així que té la marinera, eh? O sigui, ja és un què. Després parlem de tot això, Gisela, ampliem tema, però ara, per exemple, i ara que parlem de tot, si vols un centre amb cara i ulls, un centre que t'aconsellaran, un centre professional, doncs possiblement el centre mèdic estètic Starbene és el centre on et poden ajudar a fer tot això. Pues, per què? Pues perquè segurament portes molts anys lluitant, per exemple, amb el sobrepès. I si al millor també portes escoltant els consells de la doctora Torrejón, per què encara no has pres la decisió d'informar-te? Doncs anima't, demana una visita informativa personalment amb ella i li pots preguntar tot el que vulguis, tots els dubtes que tinguis, posa't en mans de bons professionals. La visita, primera visita informativa gratuïta, no té cost per tu. Així que ja pots trucar, et dono el telèfon 93 414 3631 93 414 3631. Truca't, estan esperant i allà t'informaran sense cap mena de compromís. I de seguida ampliem tot aquest tema de les operacions estètiques amb la Gisela Boada aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Dos històries.
Vale.
¿Qué tiene de malo?
De niños excepcionales en tiempos difíciles.
Acción. Reacción. Los chicos juegan al fútbol, lo boxean, lo luchan.
Cantar los vuelve inteligentes, Mathieu. Han progresado mucho. Se acabó el coro.
Billy Elliot y los chicos del coro. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En operacions estètiques, la Gisela ja ens donava la primera dada. El 40% dels espanyols s'ha sotmès en alguna ocasió a aquest tipus de tractament. Són dades de la SEME, la Societat Espanyola de Medicina Estètica. Gisela, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què més tenim? Encara més, perquè hi ha gent molt jove que opta per una operació estètica.
Exacte. De fet, l'edat mitjana d'accés a aquests tractaments ha passat dels 35 anys als 20 anys. Clar, un augment de la demanda i una demanda cada cop més jove és el cultiu perfecte pel creixement dels suplantadors dins del sector, que els coneixem nosaltres com l'intrusisme laboral.
Sí.
El CME declara que el 15% dels pacients que acudeixen a consultes de metges on estan associats han patit les conseqüències d'aquest tipus d'intrusisme. Però com ho fan aquestes clíniques pirates per arribar als pacients? Doncs bàsicament juguen amb la desinformació i amb les xarxes socials. són conscients que el seu públic és jove i s'aprofiten doncs, del seu consum de les xarxes i de les ofertes molt econòmiques que promociona.
Utilitzen aquests mitjans de comunicació per arribar, en aquest cas, no?
Clar, per ells és algo fàcil.
I què diu el CME per combatre aquestes pràctiques? Com es fa?
Bueno, doncs el CME, de fet, fa un mes i mig que va llançar un segell digital que el que permet és saber si el doctor titular del centre està col·legiat o no. És a dir, això seria una mica el pas indispensable que hauríem de fer quan anem a una clínica, saber si està col·legiat i si té un número de col·legiat. Però, més enllà de tot això, el que és més greu és que no només hi ha intrusisme en la medicina estètica, sinó que també en trobem casos d'intrusisme en la cirurgia estètica.
Que aquí és un pas encara que va pitjor.
Exacte, perquè la cirurgia el que suposa doncs, és una hospitalització i un procés de recuperació molt més llarg. Aquí a Espanya, per exemple, per ser cirurgia plàstic, estètic i reparador, que seria el nom correcte de l'especialitat, has de tenir la carrera de medicina i, posteriorment, has de realitzar una especialitat que, més o menys, són uns 5 anys en aquest àmbit. Per tant, estem parlant de gent que està molt preparada. Mm.
Hi ha alguna llei aquí a Espanya que reguli l'intrusisme?
De moment, no hi ha cap llei que reguli l'intrusisme, per la qual cosa qualsevol metge pot exercir unes funcions pròpies de qualsevol altra especialitat. El que sí que està penat i el que no pot fer és publicitar-se com una altra especialitat que no és la seva. Per tant, en una especialitat com és l'estètica, que dona molts diners, doncs estem parlant d'un fort augment de l'intrusisme laboral.
Gràcies, Gisela. Mira, tenim precisament al telèfon a una persona, un jove de 23 anys, que s'acaba de fer una rinoplàstia, o es va fer en el seu moment una rinoplàstia, no? Es diu el Sánchez, el tenim al telèfon. Abel, bon dia, benvingut.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, la primera pregunta es, ¿por qué decidiste hacerte una rinoplastia?
Pues mira, decidí hacerme la rinoplastia porque no estaba contento con cómo era mi nariz a nivel estético y además empecé a darme cuenta de que tampoco estaba respirando bien y pues por tema de salud dije, venga, hacemos 2x1 y ya arreglamos la estética y el tema de la respiración también.
De acuerdo, y a partir de aquí empezaste a buscar, ¿eh? ¿Qué patrones o qué pautas seguiste para buscar el lugar donde realizar la operación?
Pues mira, yo tengo una mutua médica, entonces empecé a buscar entre los médicos que había allí y en función pues de los que tenían puestos en su web, busqué luego un poco en internet información de cada uno y al final el que más me llamó la atención por los resultados estéticos, pues ahí decidí hacer la visita y finalmente operarme con él.
¿Tú estás contento con el resultado?
Sí, sí, mucho. La verdad que ningún problema, no he tenido ningún tipo de complicación médica y tanto a nivel estético como luego respiratorio, todo genial.
¿Qué es lo que, en qué te fijaste de este doctor? Tú escogiste lo que te pareció bien, pero miraste que fuera legal, que estuviera colegiado, que estuviera todo dentro de una legalidad.
Sí, bueno, como trabaja con una clínica que tiene bastante reputación y a la que yo ya voy habitualmente, la verdad es que me fié bastante de entrada, ¿no? O sea, di por hecho que todo el tema legal estaba cubierto al ser pues una clínica seria y un lugar al que he estado yendo prácticamente toda la vida. Y me guié más que nada por los resultados estéticos que pude ver, porque él tiene una cuenta de Instagram donde comparte fotos de otras operaciones que ha hecho, vi que me gustaba y dije, pues para adelante.
¿En algún momento el doctor te dijo, bueno, si sale mal o podía haber salido mal o cualquier cosa, ¿tuviste miedo de que pudiera haber habido algún problema?
Sí, tuve miedo. A ver, al final pues es una operación complicada, tienes que entrar al quirófano y con anestesia general y pues siempre hay el riesgo de que algo pueda salir mal, pero luego en las revisiones siempre el doctor me transmitía que estaba todo bien, que no iba a haber ningún problema, con tema de la hinchazón que se iba a bajar y iba a quedar todo perfecto y como yo confiaba en él, pues en todo momento no tuve dudas de que así sería y al finalmente pues así fue.
Te dieron unas pautas supongo que de recuperación, ¿no? Iba a decir de mantenimiento, no, pero sí de recuperación postoperatoria. Fueron muy difíciles de seguir. ¿Durante cuánto tiempo estuviste?
Pues mira, el postoperatorio así más heavy fue una semana que tuve que estar en casa completamente guardando reposo de baja laboral y prácticamente sin poder moverme porque te colocan como una especie de células dentro de los agujeros de la nariz y además de una como estructura de plástico por encima para asegurar de que no se te muevan los huesos porque está todo todavía muy tierno. Y esa fue la semana como más complicada porque no podía salir de casa, no podía moverme, era muy complicado comer, tenía la nariz completamente taponada. Entonces tan solo podía respirar por la boca y fue lo más incómodo, pero ya una vez me quitaron todos los tapones y las férulas que tenía dentro, pude poco a poco ir haciendo vida normal, simplemente tener cuidado con no tomar el sol, con que no me dieran golpes y el tema de la hinchazón, pero lo duro así fue una semana.
Una semana lo más duro. Sí. Pues Abel Sánchez, felicidades, estoy contento de que estés contento tú con tu rinoplastia, es fantástico y que haya ido todo muy bien, ¿eh? Abel, un abrazo muy grande, muchas gracias por la charla.
Un abrazo, gracias a vosotros.
I el cas és que, a més, a partir d'aquí podíem parlar perquè l'Abel perquè tenia una operació estètica, a més, de salut. Però què passa? I parlaríem també de la influència de les imatges que donen xarxes socials o aplicacions de TikTok, tota la influència que hi ha i com ha pujat la demanda d'operacions estètiques. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco. Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web cope.es/Catalunya.